Connecta't al patrimoni. Sant Cugat gaudeix d'una experiència que no es troba a cap altre lloc del món, el museu dedicat a la Marilyn Monroe, l'icònica actriu que va captar l'atenció de tots els focus mediàtics als anys 50. Avui a la secció de patrimoni coneixerem en detall aquesta col·lecció de la mà del seu fundador, Frederic Cabanes. Sami Fernández, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Ens trobem a Casa Museu Cal Xerrer, el primer museu dedicat a la Marilyn Monroe d'Europa. O com ho descriu la Fundació Cabana, és un espai on es troben l'art, la història i el col·leccionisme. Davant tinc el Frederic Cabanes, el president de la Fundació i el director del museu, el cap darrere de la col·lecció de l'actriu. Bona tarda, Frederic.
Molt bona tarda a tots, hola.
Ha destinat al voltant de 40 anys a la recopilació d'objectes, documents i llibres relacionats amb l'actriu. Recorda quina va ser la primera vegada que va veure a la Marilyn?
Doncs se'm fa difícil aquesta resposta, perquè aviam, saps què passa? Que Marilyn Monroe està al nostre imaginari, jo crec, des de que naixem, de ben petits, i anava a dir unes besties això que naixem, no? Però de nanos segur que hem vist alguna fotografia d'ella, hem vist alguna cosa. Jo el que sí que puc dir-te és que formava part de tot el... Les actrius que hi havia en aquell moment, de Hollywood sobretot, que ens arribaven aquí, no? I que era una més, fins que jo descobreixo un llibre i aquest llibre hi trobo unes fotografies d'ella que em captiven tant que m'agafa la falera de seguir la pista d'aquesta dona durant tots aquests anys que fins ara, oi?
I per què la Marilyn Monroe? És a dir, existeixen, com has dit, moltes altres actrius de Hollywood per poder fer una col·lecció, però per què ella? Què és el que et va cautivar?
Vale, doncs mira, doncs jo crec que va ser el meu gust personal, que jo crec que molta gent considera a mi, que és una dona excel·lent i que és única, eh? Això és el que sento jo n'estic convençudíssim. Hi ha altres actrius, sí, i amb la millor actriu probablement també. Però, cony, és que ella tenia moltes coses. A part de ser bona actriu i bona cantanta i tenia moltes altres qualitats, el físic d'ella era extraordinari. Jo crec que, vamos, no he vist mai una dona que ratllés tant la perfecció com aquesta.
I considera que aquesta és la seva raó per tenir tant èxit?
Doncs sí, a vegades jo crec que sí, el més fonamental i el més primari que és això, la bellesa, el físic, és el tret de sortida amb ella i crec que és el final de tot. És a dir, sempre ho dic jo, sí, ella que va morir en estranyes circumstàncies i s'ha parlat tantes vegades d'ella, d'això i d'allò, i de com va ser, i que si va ser una noia molt desafortunada amb la seva infància. Sí, va tindre una vida realment per fer-ne molts llibres, com molts llibres s'han escrit d'ella, no? Però si no hagués tingut el fonamental, i era que entrava en un lloc i tothom se la mirava, però no se la miraven perquè fos ni alta ni tingués algun defecte, oi? Al revés, era algo, hi havia una gnosis general quan ella apareixia en un grup de gent. Això és una cosa que a mi m'ha frapat bastant quan ho he llegit en els llibres, perquè evidentment jo ella no tinc la sort d'haver-la conèixer, però sabem que produïa aquest efecte amb la gent, com pot produir també l'efecte aquest amb molta gent, altra gent que ara estan vivint, que viuen, no? Que entrar en un lloc on hi ha una munió de gent i tothom calla perquè ha entrat aquella persona. Amb ella passava aquest efecte. Era una dona que creava en seguida el centre de l'atenció, no?
O sigui, tenia un carisma especial.
Molt, molt especial. Era una dona, tenia aquest carisma, el tenia. Sí, ella era molt forta per dintre, però era molt, molt, molt feble per fora. És a dir, l'imatge que donava era una noia fràgil que necessitava que els altres l'ajudessin. I així, d'alguna manera, caiem a la trampa aquesta, tots nosaltres, eh? Però jo crec que, com jo, considerava molta gent, que aquesta necessitat de protecció que jo li dono, molts de nosaltres li donem. És a dir, quan parla algú malament d'ella, que diuen qualsevol bestiesa, ens ho fem com si ens ho diguessin a nosaltres mateixos, no? Per tant, és una dona Bé, que aquí està aquí a Sant Cugat i la disfrutem aquí dia a dia i content de fer aquesta feina i aquesta tasca de poder parlar de la Marilyn.
Ens hem estat referint a ella com a actriu, però ella va començar sent actriu?
Bé, sí, ella de petita tenia la vocació ja. Sabem pels seus biògrafs que Marilyn Monroe a l'edat de qualsevol nano que podríem parlar de 6, 7, 8 anys que tens una miqueta, doncs així com altres fan altres tipus de jocs, he sabut que ella disfrutava molt interpretant papers, s'imaginava que era una altra persona i el representava el paper aquell. Vull dir, per exemple, jo, a mi personalment no m'ha passat mai això. Jo entenc que tots aquests que han estudiat teatre i venen del món del cinema els deu passar alguna cosa semblant. Doncs a ella li passava. Jo sempre dic que Marilyn Monroe no va ser actriu per ser famosa. Marilyn Monroe va ser actriu perquè tenia la vocació de ser actriu. De sempre havia volgut ser actriu, o sigui, la seva finalitat de ser actriu, insisteixo, era per satisfer la seva ganes de crear i de ser artista, no?
I encara que ens referim a ella com a Marilyn Monroe, aquest no és el seu nom de veritat. Per què se'l va canviar?
Bé, el seu nom és Norma Jean i també tots sabem que, i més en aquell temps, ara suposo que passa igual, els directors de productores i tot això, quan aposten per algú, pues una de les coses que demanen és que tingui un nom atractiu, vale? I que sigui fàcil de recordar i que tingui el que té un nom, quan diuen, mira quin nom és bonic o que sigui, no? I amb ella, doncs, com tantes ha passat al llarg de la història, ja no el món del cinema sinó d'altres coses, els canvien el nom per un nom artístic. El que passa que amb ella, el que va passar, que com que la seva vida estava tan vinculada amb la seva vida professional que arribava un punt en què va deixar de ser ella per convertir-se realment en Marilyn Monroe. I aquest és el tret, crec, més significatiu d'ella, que va deixar de ser Norma Jean per ser Marilyn Monroe. Va deixar la seva personalitat pròpia, la seva identitat com a persona, per ser aquesta persona que tots fantasiem a dintre de nosaltres quan pensem en ella o la veiem.
I una pregunta relacionada amb això. Ella sempre es va presentar amb una imatge, no pot ser ella, però potser les persones que estaven darrere de la seva imatge se la presentaven com una rubia tonta amb aquestes...
Aquest estereotip típic de Marilyn Monroe, de si era o no era intel·ligent i fins a quin punt el paper que interpretava era un paper fictici o era ella així, no? Aquesta és la pregunta que ens fem tots i això ens passa a qualsevol artista. Tu ara parles de qualsevol actor i veuràs que et passa el mateix. Tindràs el dubte de si l'actor aquell a la seva vida privada és com el veiem a la pantalla o és el mateix o és una altra persona, no? Aviam, evidentment, ella no era aquesta rossa que tu dius, no ho era. Ella era molt més llesta que això, i no. Per exemple, hi ha una pel·lícula ara, amb el cap, com a casar-se amb un milionari, que amb ella representa que és miope, no? Necessita les ulleres per veure-ho, sí. Però ella, per el seu goig de voler ser més atractiva, no es posa les ulleres, se les treu. I llavors, doncs clar, vull dir, davant d'això surten tota classe d'esquets, diguem, simpàtics, jo diria tontos també i una mica ridículs, no? D'aquella persona que es treu les ulleres i quan que es treu les ulleres topa contra la paret o agafa un llibre i el agafa al revés, no? El llegeix al revés. Aquest personatge, evidentment, ella no era així. Era molt més que tot això, no? Però això eren personatges que ella interpretava. Hem dit abans que a ella li ha agradat sempre la interpretació. Fins al punt que els biògrafs feina tenen i tenien de sempre de saber qui era realment Marilyn Monroe, perquè ella creava personatges i els que coneixem una mica la Marilyn sabem que ella jugava amb això, jugava amb els periodistes. És a dir, quan un periodista li preguntava es podia inventar qualsevol relat, qualsevol cosa, com tal, doncs, a interpretar un paper nou, allò que dèiem fa un moment, no? Era molt fantasiosa i bueno, que com ara en diríem una mica mentirijilla, no? O sigui, li agradava l'engany, no? Jugar amb que la gent no sapiessin qui era realment darrere d'ella, no?
Ella era una dona que despertava molta passió. En quin moment creus que passa de ser aquesta actriu que tothom pensa li donen etiquetes cap a ella? En quin moment passa de ser aquest tipus d'actriu a una icona com la coneixem actualment?
Sí, una pregunta també molt recurrent, i és veritat, hi ha un canvi important. Jo crec que si ara em fas pensar, podríem parlar de dos canvis importants, no? Començament quan, bueno, o tres, no? La primera és quan deixa de ser una nena i passa a ser una dona, que evidentment té el cos de dona, i ells es donen compte que això té un poder sobre els homes i sobre les dones també, eh? I que aquest poder ella l'utilitza tot al llarg de la seva vida. Per tant, quan ella deixa de ser una nena que vesteix vestits de nena, passa una talla de roba, un marca el pit i la cintura, etc. No cal que diguem com és ella, perquè crec que tots la recordem. Doncs ella això juga al seu favor i fa un canvi important, que és aquí on ella explota com a dona. Però llavors hi ha dos canvis més. L'altre és el fet aquell punt, mira, estem aquí davant del calendari del Golden Dreams, el calendari aquell que tots recordareu, que es veu amb ella nua damunt d'una tela vermella. Doncs aquest hi ha un moment que és un canvi, vale? És un canvi a la seva vida, vale? El fet de que passa a tindre una popularitat, diem que ella mateixa, ni ella mateixa sap gestionar-la. Per què ho dic? Perquè aquest calendari, que en teoria tenia que ser un motiu per ensorrar-la a la seva carrera professional, al contrari, va ser un motiu que la gent, tothom sapies que parlava. Ja deien la xica de calendari, en castellà, no? Però vull dir, evidentment. Doncs va agafar molta fama. A partir d'aquell moment, ella va tindre molta fama, molta. Ella reconeix a si mateixa que aquest moment va ser el moment clau que ella comença la seva carrera com a professional d'actriu. Però llavors també hi ha un altre canvi important, i és al llarg de les seves pel·lícules. Em va fer, ja saps tu que em va fer, una trentena, tampoc em va fer més. Hi ha una pel·lícula que marca sobre les demés un canvi important, i és Niagara. Niagara és on descobrim els espectadors que anava a veure al cine, i jo no parlo de mi perquè jo era molt petit llavors encara, i jo no la vaig conèixer aquell temps, però entenc que la gent que anava al cinema és un abans i un després d'aquesta pel·lícula. Niagara, ella tenia que agafar el rol de ser la segona actriu femenina perquè li tocava pel paper, i al llarg del rodatge es donen compte que ella era la primera actriu femenina, i passa per damunt de la Jean Peters, que tenia que ser la primera, i Marilyn Monroe, que va ser la primera, no? Doncs aquest fet puntual que ara explico, aquesta anècdota, això és tremendo el que hi ha darrere després d'aquesta pel·lícula. La gent ja és com una espècie de sex símbol mundial que es crea en la seva figura.
I ja per finalitzar, ens trobem a Casa Museu, on hi ha una col·lecció exposada, un museu cap a la seva persona. Quan va ser el moment que va decidir obrir aquesta col·lecció al món, després d'estar col·leccionant objectes, llibres sobre l'actriu, i diu, crec que la gent ho podrà gaudir?
Gràcies per la pregunta, que és molt bonica, sí. Tot i que no té una resposta fàcil, ni concreta, perquè les coses venen a vegades per moltes raons, no? No només una. Però és veritat que aquí tenim un museu dedicat al Marilyn Monroe, que és dels pocs museus, no, jo dic que és l'únic a tot el món, que jo tingui constància, almenys no conec cap més, de caràcter fixe, I el tenim aquí a Sant Cugat, i hi ha molta gent que ens ha vingut, i estic segur que ens en vindrà. Estem encantats de rebre tots els visitants. Jo faig visites guiades cada 3 mesos aquí al museu, que podeu rebre informació al mateix museu, podeu trucar, podeu mirar per la web. Cada 3 mesos faig una visita guiada jo personalment, i m'encantarà que aquells que ens esteu escoltant em digueu l'altre dia, mira, vaig a tipa a la ràdio i vaig pensar, doncs, aniré a escoltar el Frederic, el que ens explica, no? Aviam, tu em preguntaves quan o per què es munta aquest museu aquí, a quin moment. Mira, això és fruit de la meva col·lecció, com en dèiem abans, de tota una vida dedicada a aquesta aquesta imatge icona que hem creat entre tots, i jo també la tinc dintre del meu subconscient, i jo vaig anar darrere d'ella comprant llibres i comprant objectes i coses d'ella, i aquesta col·lecció va anar creixent de tal manera que va superar les meves expectatives. Les periodistes, així com ara tu has vingut aquí al museu a entrevistar-me, venien a casa meva perquè sabien que a casa tenia tota aquesta col·lecció. I va faltar poc per quan vam obrir aquest museu, que hi ha altres temes, ja ho sabeu, que toquem altres temes que no són la Merlin, vale? Doncs va faltar molt poc per dir anem a muntar un espai dedicat a Marilyn Monroe, i només teníem que agafar la col·lecció que jo tenia personal a casa meva i portar-la aquí. Per tant, podríem dir que això és quan obrim el museu, que si no ho dic malament ara és el 2016 que inaugurem el museu, i a partir de llavors això cada dia està obert de dimarts a diumenge.
Doncs sento que la conversació hagi d'acabar aquí. Espero que tothom segueixi el consell del Frederic i vingui a visitar aquest museu, que està completament ple d'objectes sobre l'actriu, i segur que coneixereu molts aspectes d'ella que ningú coneix. I res, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per l'entrevista, sempre és un benvingut sou, i quan em pregunteu per Marilyn Monroe sempre tinc... vamos, que us obro les portes per el que em demaneu.